Són les 8 del matí. Bon dia des de Palafrugell.
Bon dia de contrast tèrmic, jornada en conjunt força assolellada, amb matí i nit frescos, però migdia suau amb fins a 24 graus de màxima.
Bon dia, avui és dimecres, és 2 de novembre i probablement molts de vosaltres heu fet pont. Ens n'alegrem, però avui tornem a la càrrega ja informativa. Nosaltres vam fer festa només ahir. Benvinguts al supermatí d'avui. L'Albert Aparicio ens comentava ara en l'inici que avui trobem ja un contrast tèrmic de temperatura. Hem notat com les temperatures van baixant, ja tocava. Ara mateix 10,1 graus a la Tallada d'Empordà, 10,8 a Torroella de Montgrí, 11,2 a la capital, a la Bisbal d'Empordà, i la temperatura més alta del Baix Empordà la trobem ara mateix a Sant Feliu de Guíxols amb 12,2 graus. Amb tot això, anem ja a sentir els titulars més destacats de la jornada. Comencem per l'Estartit, perquè les seves entitats denuncien que no han pagat les subvencions d'aquest any, Maria Alzina.
A més, això fa que la cavalcada estigui en risc. Més d'un centenar de persones s'han concentrat aquest diumenge per reclamar a l'EMD que ho aboni.
Atenció a aquesta notícia. Rescaten un grup de persones encallades a la via ferrada de Sant Feliu de Guíxols, Eugènia.
Segons han explicat els mateixos bombers, el grup no podia sortir de la via ni seguir avançant. És per això que dues dotacions i un grup de recolzament d'actuacions especials hi han acudit per ajudar-los a sortir-ne.
I no és la primera vegada que tenim notícies referents a la via ferrada i a rescats en aquesta mateixa durant aquest any. Recuperar i conservar la Torre dels Moros o Torretes de Palafrugell. Aquesta és la petició que fan públicament Sandra Bisba i Eva Buenaventura amb el moviment Recuperem les Torretes. Ferran.
És un element patrimonial que està catalogat com a bé cultural d'interès nacional i que es troba abandonat en aquests moments. Es tracta d'una torre importantíssima construïda entre els segles XVII i XVIII i ubicada en un lloc idoni per rebre els avisos d'atacs pirates des de la torre de Sant Sebastià de la Guarda i enllaçant amb el castell de Begur.
La Fundació Ernest Morató inaugura una placa i una escultura a Palafrugell en honor al mestre i compositor de l'havanera La Gavina, Frederic Cirés Puig.
L'acte va tenir lloc l'1 de novembre a les 12 del migdia. Cirés va morir fa 51 anys i va ser un personatge clau per expandir les havaneres de les tavernes a escenaris arreu del país, així com també l'autor de La Gavina. Es va recordar la seva figura amb l'escultura del palafrugellenc Carles Reig i la placa als jardins del Camp d'en Prats.
8 i 2 minuts. Projecten dos documentals per celebrar el Dia del Patrimoni Audiovisual a Palamós, Maria.
En aquesta activitat, organitzada pel Servei d'Arxiu Municipal de Palamós, els protagonistes van ser el mossèn Gumersín Vilagran i el Palamós dels anys 1962 al 1977.
I ens en anem cap a Sant Feliu. Anna Vicenç presenta dos documentals dedicats a Toni Ferrer i Jaume Provençal al monestir, precisament, de Sant Feliu de Guíxols, Eugènia.
Es tracta dels ninots animats d'Antoni Ferrer i de la plaça d'en Jaume, aquest darrer en commemoració del 20è aniversari de la mort de Jaume Provençal.
I presenten el Premi Empordà de Novel·la a Barcelona per donar a conèixer el premi més enllà de la comarca, Miquel.
Serà el proper dijous 3 de novembre a la tarda que es presentarà el premi a la capital amb la intenció de donar-lo a conèixer fora de la comarca i posicionar-lo també dins el panorama literari català.
I ara és moment de saludar a l'Albert Aparicio, el nostre meteoròleg, que ens porta la previsió del temps. Bon dia, Albert.
Bon dia.
Hem deixat enrere un octubre càlid, però ahir va començar el novembre i semblava que fóssim a la primavera en lloc de la tardor. Quin temps ens espera els propers dies?
Doncs ahir vam tenir un dia de Tots Sants esplèndid, amb sol i fins i tot gent a la platja banyant-se, aprofitant que l'aigua del mar està a uns 21 graus. però aquesta setmana ja no tenim la bombolla d'aire càlid nord-africà i això es notarà sobretot en la temperatura mínima, que es situa entre els 11 i 13 graus. Avui també ens espera un dia amb força sol o algun núvol prim poc important i temperatura màxima entre 22 i 24 graus. Per tant, mànigues de camisa o màniga curta a migdia, però la nit i primera hora del matí caldrà una jaqueteta. Entre demà a la nit i divendres, el pas d'un front deixarà un cel més tapat, risc d'alguna precipitació, a tot estirar algun petit ruixat, poca cosa, i a partir de divendres i durant la jornada de dissabte tindrem tramuntana, un vent que ha estat absent durant tot el mes passat a l'Empordà i que ho farà en cops de més de 60 km per hora durant dissabte, amb un ambient ara sí més de tardor. Notarem sobretot la baixada de temperatures divendres i dissabte. A mitjà termini, però, s'espera un cap de setmana assolellat i sembla que la temperatura tornarà a pujar una mica.
Moltes gràcies, Albert. Vinga, va, 8 i 5 minuts. Anem a saber, anem a sentir, més ben dit, què és el que ens explica avui en el comentari del dia Xavi Cortadellas.
Això ja no és el que era. La tardor no fa de tardor. L'estiu està massa estiu. Ja veurem què ens passarà aquest hivern, aquesta primavera. Naturalment, a hores d'ara ningú no pot saber. Però com segur que tothom ha sentit ben sovint, hi ha tot de gent molt ben predisposada a avisar-nos que no seran un hivern o una primavera com han estat sempre. Cada any pitjor, ens diu molta d'aquesta gent. Un futur, doncs, terrible. Però això també ho sabem tots. Sovint, molta d'aquesta gent, quan diu que no tindrem un hivern o una primavera com han estat sempre, vol dir que no seran com eren abans, i quan diu abans, vol dir una època que no acaben de concretar gaire. Quan va ser que les tardors van ser més plujoses i els hiverns més freds? O que les primaveres eren més primaveres? No ho sabem ben bé. Aquest és el gran misteri, perquè ben mirat no ha estat cada any, de fet, que les tardors, els hiverns, les primaveres, els estius ens han semblat diferents. Jo del que estic parlant és de tendències. Abans les tardors eren més plujoses, els hiverns més freds, les primaveres més primaveres, els estius no tan calorosos, ens diu molta d'aquesta gent. Entesos? Sí que sembla que la pluja es reparteix més irregularment i que no fa tants de dies de fred com posem-hi feia ara fa 10 anys. Home, 10 anys? Jo diria 40, ens dirà algú. Entesos, doncs, també. Però és que jo he sentit adolescents de 15 anys dient que les tardors i els hiverns o les primaveres o els estius ja no són el que eren. Deixem, doncs, davant del jovent. Pregunto a un home de 65 anys quan va ser que les tardors eren més plujoses, els hiverns més freds i etcètera, etcètera. Abans, em diu. Què vol dir abans? Quan era petit. Viviu aquí? Ah, no, no. Jo estic pensant en els anys que estudiava a Girona i que vivia en un internat. La fred que van passar cada tardor i cada hivern. Els radiadors no escalfaven gens, l'aire entrava per tots els tancaments, per sota de totes les portes i entre els finestrons de totes les finestres. No eren com avui. Ni pensar-hi. Vidres que no acabaven d'arribar als bastiments, portes que els faltava un dit per tancar, finestrons plens d'escletxes i les parets. Què els passava a les parets, pregunto? Que eren innecessàriament altes, sobraven metres d'habitació a cada sala. I sempre vau passar fred? Ben bé sempre no. Ara que ho diu, també recordo un hivern que no va fer fred i una tardor que no va ploure i que no es van fer bolets. Sí, de tant en tant abans també hi havia hiverns i tardors com els que hi ha ara, però això sí, no eren pas sempre.
Moltes gràcies, Xavi. I avui la cançó del dia. De ben segur que us sona, sobretot els que dèieu que els hiverns ja no són com els que eren. 99 Love Balloons. Yeah.
20 Jahre Krieg, Lies und keinen Platz für Sieger, Kriegsminister gibt's nicht mehr und auch keine Düsenflieger. Heute zieh ich meine Runden, seh die Welt in Trümmern liegen, hab einen Luftballon gefunden, denk an dich und lass
mich. Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Aquest ha estat un pont de Tots Sants amb una temperatura fora del normal per aquesta època. Moltíssims de nosaltres hem anat a la platja, o si més no, hem tingut la sensació de tenir temperatures del tot estivals. A més, després de 2 anys de pandèmia, s'ha aconseguit recuperar la normalitat al sector hoteler i a la restauració. Per valorar aquest pont i els propers mesos ens visita al Supermatí la presidenta del grup Costa Brava Centre, Bàrbara Llé. Bon dia, senyora Llé.
Hola, bon dia.
Molt bon dia. Com ha anat aquest pont?
Doncs bé, estem molt cansats. No, la veritat que ha anat molt i molt bé. Els hotels i allotjaments que érem oberts aquests dies ho hem omplenat al 100% les ocupacions. Uh-huh. Els restaurants que també hem estat oberts, hem tingut sobreproduccions, vull dir que hem acabat les existències. Uh-huh. Vol dir que realment hem treballat moltíssim, moltíssim.
Podem parlar de dades d'ocupació del turisme al Baix Empordà durant aquest pont?
Durant aquest pont hem estat als 4 nits, és a dir, des de divendres fins ahir, uh-huh. Hem estat entre un 90 i un 100%. Vull dir que hi ha...
Déu-n'hi-do.
Sí. Són dades realment... molt vistes, molt bones. Uh-huh. Sí que no era aquesta, la previsió. Una setmana abans vam fer un petit sondeig amb tots els socis que estaven oberts, tots els associats, que tampoc som tants, vull dir, som entre un 40 i un 50% d'establiments de tot.
Val. És a dir, que aquest 90, grup, entre el 90 i el 100% és sobre el 50% d'establiments oberts, eh?
Ah, aquí està. Sí, hem de tenir en compte que, per exemple, tot l'allotjament de càmping tanca el mes d'octubre, entre la primera i la segona setmana d'octubre solen, tradicionalment sempre tanquen, ja s'entén, climatològicament parlant no ha de ser fàcil, i dels hotels alguns també a partir del 12 d'octubre comencen a fer tancaments. Uh-huh. Llavors ens quedem doncs uns quants, i aquests quants doncs ens hem repartit el pastís. La veritat que ha sigut un climatològicament parlant, ha sigut un cap de setmana brillant, ha fet un temps increïble, la gent anava a la platja, com ara comentaves tu, o a passejar, però amb un temps superagradable, vull dir, ningú ha fet servir jaquetes, per dir-te. I això també fa que els restaurants estiguin plens, que els nostres bars i terrasses estiguin plenes i que, per tant, doncs hi hagi molta afluència de gent.
Jo tenia preparada una pregunta, que és que quin tipus de turisme ens ha visitat el Baix Empordà, però pel que estic veient i pel que jo per exemple, sóc veí de Sant Antoni de Calonge, visc prop del passeig, i l'activitat que hi he vist doncs ha sigut semblant a l'estiu, amb menys volum, entenem-ho, però llavors, el tipus de turisme, jo crec que tots més o menys el tenim clar, que és un turisme primaveral o pràcticament estival, no? Però potser la pregunta seria, quin tipus de turisme teníem aquesta època els altres anys, entenent abans de la pandèmia?
Doncs molt semblant, perquè portem molts octubres, jo hem intentat tirar una mica enrere també per mirar dades, i sempre el primer cap de setmana de novembre o l'últim d'octubre, diguem com vulgueu, sempre fa bo. Hi ha una mena de petit, no sé de com dir-ho, estiuet.
Un estiuet.
Sí, un tipus estiuet. Sempre fa bo, llavors sempre sol ser un bon cap de setmana. El que passa és que no sempre cau tan bé com aquest any. Ens hem de remuntar al 2018, que va ser un dijous, divendres i dissabte, diumenge, que a més són bons, però no són tan bons com quan el festiu és més endavant, saps? Llavors, que caigui un dimecres no ens favoreix gens.
Clar.
Que caigui un dijous tampoc. Ara, bueno, dijous comença a ser més favorable, però és molt més bo el pont que hem tingut aquest any, vull dir, està clavat, és perfecte.
I entenc, doncs, que també la nacionalitat d'aquest turisme sempre és espanyola, eh? Entenc que no s'hi suma, bueno, gaire gent d'altres
no
llocs, o ens sorprendria?
No, us sorprendria, sí? Moltíssim. Sí, jo aquí a casa, a Sant Roc, jo he tingut aquesta setmana anterior, pensa que a Europa tenen festes half-term, que en diuen ells, o la Toussaint a França, i tenen vacances escolars d'una a dues setmanes.
Ostres!
Llavors, la família fa vacances amb els fills, i nosaltres aquí a Sant Roc hem tingut la setmana passada famílies alemanes, belgues, holandeses, molt de francès. El francès és l'eterna client fixa, que no falla mai.
És un incondicional de la Costa Brava.
Un incondicional. I d'aquí on som nosaltres, de Calella, Calella de Prat de Maria, és una cosa, bueno,
totalment
increïble. I que no falti mai, eh? Vull dir, jo, cantar la vida, eh? I sí que francès n'hi ha hagut moltíssim, perquè aquest pont ha sigut una bestiesa. I, evidentment, el català de l'àrea metropolitana, que
també és un incondicional que a Calella i a Rodalies.
I Rodalies, sí.
Totalment.
Doncs és aquesta tipologia, vull dir que no ens imaginem que només hi havia catalans, eh? Vull dir, per res, al contrari, vull dir, inclús crec que hauria de fer una mica de dades d'avui, de ben bé què ha passat aquesta setmana a nivell de nacionalitats, però et podria dir que un 70 francès, un 40 català, un 30 català, perdó.
I seguim parlant d'aquests negocis que estan resistint oberts durant aquest pont. Hi ha molts negocis que realment els tindrem oberts durant tot l'any, o ja després d'aquest pont ens ve el moment aquell de manteniment, no estar amb la despesa de tenir tot el personal allà, sinó que molts ja aprofiten per descansar i per fer el canvi d'any?
Sí, bé, aquí ben bé aquesta, per exemple, aquí a Calella estem sols nosaltres, a Sant Roc ens quedem sols, nosaltres tanquem el diumenge dia 6 i ja no queda ningú obert. A Llafranc diria que en queden dos o un. Tota aquesta zona d'aquí tanquem a partir de l'1 de novembre, comencen a tancar tots els establiments, o bé per fer vacances, perquè fan el mes de novembre i principis de desembre, poder alguns tornen a obrir per la Puríssima, molts aprofiten per fer vacances o per fer tancament de temporada. Molts som de temporada aquí, eh? Llavors tanquem ara i tornem a obrir el febrer o el març. Llavors sí que es dona molt, que els pocs establim, bueno, pocs, 50% d'uns quarts.
Déu-n'hi-do, sí.
Quarts, molts tanquem a partir d'això, del 2, o segur que avui molts dels meus companys estaran plegant veles per anar de vacances.
I això, ara li faré una pregunta que probablement vostè me la sabrà respondre, tot i que no és només en clau d'hostaleria i restauració. Els negocis d'Airbnb, no? O aquests negocis més, diguéssim, no vull dir la paraula més negra, però ja m'entén, no? El lloguer de l'habitatge particular, és el que manté el turisme durant aquests 3-4 mesos? És el que manté viu el turisme? O realment tampoc suposa un gran gruix?
Bé, el tema de l'Airbnb és un tema bueno, que pot ser molt polèmic, no? Perquè realment, si no fan bé les coses, és a dir, no paguen la taxa turística, no tenen, no estan donats d'alta, no, doncs llavors sí que és un problema. Aquí sí que hi ha un problema, però en el moment en què es comporten com un allotjament turístic, és com qualsevol altre allotjament turístic. Llavors ens afavoreix, clar que ens afavoreix, perquè consumeixen els nostres restaurants, consumeixen a les nostres terrasses, es passegen als nostres pobles i compren a les nostres botigues. Vull dir que no divergeix de qualsevol altre allotjament turístic, no? Uh-huh. El problema ve quan, repeteixo el que he dit al principi, quan això no es fa bé.
Clar.
Aquí està el problema.
Evidentment. Sí, sí. Jo li preguntava més això.
Jo crec que... Jo crec que aquí sí que l'administració s'hi ha de posar més ferruca. Uh-huh. Nosaltres des de l'ATP, l'Associació Turística de Palafrugell, que farà, ja fa temps, poder, quan va començar tota aquesta epidèmia d'allotjaments fraudulents, va, direm. Uh-huh. Nosaltres com a ATP, com a Associació Turística de Palafrugell, on engloben tots els allotjaments turístics, doncs vam demanar amb la taxa turística que es destinés una part d'aquests diners per perseguir, diguem-ho així, entre cometes, aquests allotjaments no legals. Uh-huh. I va fer una bona neteja, la veritat. Llavors jo crec que a nivell administració això s'hauria de fer. Ja s'està fent, eh? Uh-huh. I en som conscient que s'ha fet molta feina, però bueno, que se n'hauria de fer una mica més, poder.
Sí, ens venia de gust tenir una mica el mapa, no? o la, més que res, l'opinió des de la gent de la restauració i l'hostaleria. Canviant de tema, evidentment tots sabem que hi ha hagut un augment de costos degut, entre d'altres coses, per la guerra d'Ucraïna i per altres factors que han afectat a molts sectors. També han afectat el sector de l'hoteleria i la restauració?
Hombre, i tant. I podria dir-te que potser som dels més afectats.
Dels més afectats.
Perquè, a veure, tema energètic, ja sabem tots que siguis petita, gran o mitjana empresa, a tothom li ha afectat. Però, clar, quan es parla de consum energètic sense control, perquè nosaltres no podem arribar a controlar què consumeix o què consumeix el client, no?, que està allà, clar, no li pots demanar que sigui conscient. Llavors, aquí se'ns escapa una mica el control d'aquest consum, val? Per tant, a punt 1 aquest, doncs, no el podem controlar, el consum energètic. I aquest preu, el preu del consum de l'energia, ja sabem que s'ha triplicat i quadriplicat en alguns dels casos. Per tant, això ha sigut un problema bastant greu, que ja pronosticàvem, el gener i febrer, veient el que passaria, però clar, no ens podíem esperar que el mes d'agost, per exemple, jo pagués quatre vegades la factura que pagava l'any anterior.
Déu-n'hi-do.
Quatre vegades, 400%. Clar, aquí és molt difícil poder repercutir això en el preu final. I l'altre punt molt important, que també preveiem que hi hauria un augment, perquè s'estava augmentant el preu de la gasolina i això suposa el preu dels transports, i el transport té a veure amb la mercaderia i tot això, llavors és el preu de la matèria primera, el peix, la carn, les verdures, la fruita, tot se'ns ha duplicat, però directament. Vull dir, a nosaltres ens costa el doble produir un plat. Llavors,
clar, al final
l'hoteler restaurador no imputa aquest percentatge en el preu de venda final, perquè és que si no hauríem de vendre un plat que jo venc a 20 euros, l'hauria d'estar venent a 40.
Clar.
I llavors la cosa es desorbita, no? Les nostres cartes es desorbiten, tot es desorbita. Llavors, bueno, què hem fet? Pues ens hem menjat aquest marge. Vull dir, aquest cost addicional en molts casos ens l'hem hagut de menjar. Allotjament, tu no pots d'un dia per l'altre pujar el preu, perquè tens compromisos, tens uns racks, uns preus de base amb qui tu has parlat un any abans amb els operadors. Tu no pots dir, mira, ara ho sento molt, però a mi m'ho han fet els proveïdors, el de la bugaderia mateix m'envia una carta, tu a partir d'ara el preu que havíem pactat fa un any ara seran 10% més. M'ho he fet dues vegades, però jo no ho puc fer, això no és sèrio. Vull dir, tu et comprometes amb uns preus i són entremig, entre jo i el client final hi ha intermediaris i llavors hi ha uns compromisos, i això sí que no ho hem pogut fer. Ara sí, no hem fet ni una oferta, Això està claríssim. Han baixat els preus i operadors que et permeten, com Bookings o Expedia, és així, doncs, evidentment, doncs, posa el preu que tu vols. Això és una altra cosa, eh? I pel que fa a la restauració, tots hem hagut, però és que ho hem hagut de fer, és que si no, no podíem tirar endavant els negocis, vull dir, hem hagut de pujar els preus, però que hem pujat entre un 8, un 9, un 10%, no hem pogut pujar el que realment hauríem d'haver pujat.
És a dir, que proporcionalment la pujada us l'heu menjat una mica més vosaltres que els clients en aquest sentit, perquè proporcionalment no està real, no, la pujada de preus a la pujada de costos de proveïdors, no? Fent una mica de resum
del... No és proporcional.
I això ha fet variar el tipus de turisme a la comarca? Heu notat algun canvi amb aquesta pujada de preus? Perquè al final no ens oblidem que també el turista per venir té un cost, un cost que ja sigui en forma de benzina o en forma de bitllet d'avió, o, no? Això ha fet variar aquest tipus de turisme?
Doncs no, la veritat que no. I ens hem, ho hem estudiat una mica, perquè clar, els preus mitjos en el que és Costa Brava Centre, recordem, quina és una mica la demarcació, des de Sant Feliu fins a l'Escala, el client que busca un servei, un tipus d'allotjament, un tipus d'establiment hoteler o de restauració, doncs ja sap que li costarà uns diners. Llavors, no hem notat ni que el client, ni percebre que el client creu que allò és car en cap moment, ni hem rebut una baixada en la demanda. Vull dir, no.
Ja amb aquestes dues ja vaig acabant, però ara mateix ja pràcticament sembla que la pandèmia sigui del segle passat, amb tot el que ens ha fet passar. Hem aconseguit normalitzar les dades d'abans de la pandèmia? És a dir, vosaltres teniu ja la sensació d'haver arribat a valors molt similars?
Sí, la veritat que sí. Ja. Nosaltres solem, quan comparem dades d'ocupació o producció, ho fem amb el 2021 i 19. Llavors estem molt aproximats a les dades de l'últim any, del 19. En quasi tots els mesos anteriors podríem dir que hem estat o igual o una mica per sota en algun dels mesos, i en algun dels mesos una mica per sobre. Vull dir que sí que ja hem superat dades, ja estem en un moment bo, tornen els anglesos, han tornat els americans. Clar, es normalitza tot en el moment, ja no només amb dades, sinó en el moment en què tornen a venir clients que feia 3 anys que no veies. Perquè no han sigut dos, perquè l'anglosaxó feia més temps que no venia, perquè va tenir el tema del Brexit, va haver-hi un any, el 2019, per ells va ser molt dolent. Llavors, nosaltres, el mes de setembre, és un mes molt de britànic, doncs feia 3 anys que no el vèiem.
Ja.
I aquest any han tornat i ha sigut bastant, bastant emotiu tot plegat, fins i tot, perquè per molts dels nostres clients que feia 3 anys que no vèiem, per ells era el primer viatge que feien, i llavors tot era com molt emotiu, no? I jo crec que sí, que està tornant tota la normalitat, però amb una normalitat complicada,
Sí, sembla que la pandèmia al final serà també econòmica, serà, no?
Sí, hem arrossegat coses que no esperàvem, i no sé pas de quina manera es solucionarà, però la falta de personal, els increments d'aquests costos, tot això, com no es regularitzi tot una mica i torni al seu... No sé com ho farem. A veure, sobreviurem uns quants, però...
Sí, sí, sí.
Dic de veritat.
Esperem que siguem molts, però... L'última pregunta, senyora Aller, amb aquest canvi de temps, o sigui, la calor sembla que s'allargarà una mica més, però també ara parlàvem d'altres factors com els econòmics o com el turisme que ve de fora, que ja torna a arribar. Com preveuen el proper pont, les vacances de Nadal? Com es preveu a la comarca?
Bueno, el que és la Font de la Puríssima i així, potser és una mica més d'interior i muntanya, però bueno, els establiments, pocs establiments que estarem oberts, segurament funcionarà, perquè és una setmana molt bona. És un dimarts i dijous, crec, si no m'equivoco, per tant hi haurà moviment, això està clar. I per Nadal, doncs, igual, vull dir, jo crec que es tornaran una mica repetidades d'anys anteriors.
Doncs moltíssimes gràcies, senyora Llé, per atendre'ns avui. Hem estat un bon rato, però realment ens venia de gust tenir un mapa de com està ara mateix el turisme a la nostra comarca, perquè hi ha tantes variables que el poden fer trontollar en certs moments que ens interessa molt saber que realment esteu sans i esteu vius i tot això sempre és motiu d'alegria.
Molt bé, moltíssimes gràcies per comptar amb mi.
Que passi un bon dia. Adéu-siau.
Igualment. Adéu, bon dia. Adéu.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
I després d'aconseguir tenir aquest mapa més detallat de com està ara mateix el turisme al Baix Empordà, amb la senyora Bàrbara Allé, que és la presidenta del grup Costa Brava Centre, anem ja amb l'informatiu de les notícies més destacades d'aquest pont, que han passat durant aquest pont a la nostra comarca. Les entitats de l'Estartit denuncien que no els han pagat les subvencions d'aquest any. Això fa que la cavalgada estigui en risc. Per exemple, més d'un centenar de persones es van concentrar aquest passat diumenge per reclamar a l'EMD que ho aboni. Maria Alzina.
Les associacions, a més, han elaborat un manifest signat per presidents de 12 entitats i alerten que la cavalcada de Reis està en risc. Per aquestes dates ja haurien de portar dies preparant-ho, però no han pogut començar amb les feines encara, segons asseguren en un comunicat. En aquest sentit, remarquen que tot i que l'EMD els va comunicar que els hi faria una bestreta del 50% dels imports, un cop feta pública la convocatòria d'aquest diumenge, l'import no soluciona el problema i tampoc s'ha rebut encara. En un comunicat al seu web, l'EMD admet que els tràmits s'han allargat i que entenen el malestar de les entitats. En aquest sentit, asseguren que hi ha consignació pressupostària per fer-hi front i que el 27 d'octubre es va signar el decret per pagar el 50% del total dels ajuts. Lamenten les molèsties i els inconvenients que hagi pogut suposar aquest endarreriment, afirmen des de l'EMD.
Doncs seguirem aquesta notícia des de l'Estartit. Moltes gràcies, Maria. Els bombers han hagut de rescatar a un grup de persones que s'han quedat encallades a la via ferrada del molí de Sant Feliu de Guíxols. Ha passat a 6:15 del vespre d'aquest dimarts 1 de novembre. Eugènia.
Segons han explicat els mateixos bombers, el grup no podia sortir de la via i ni seguir avançant, i és per això que dues dotacions i un grup de recolzament d'actuacions especials hi han acudit per ajudar-los a sortir-ne. Els agents han fet el recorregut amb ells fins a un punt on finalment els han pogut ajudar a sortir amb seguretat. Aquest va ser només un dels rescats de muntanya que els bombers van haver de fer durant el dia d'ahir. Altres van ser a la Vall d'en Bas, a Coll de Jou, Molins de Rei i al Far de Carles.
I recuperar i conservar la Torre dels Moros o Torretes de Palafrugell és la petició que fa públicament Sandra Bisba i Eva Buenaventura amb el moviment Recuperem les Torretes. És un element patrimonial que està catalogat com a bé cultural d'interès nacional i que es troba abandonat, en aquests moments, Ferran.
Es tracta d'una torre importantíssima, construïda entre els segles XVII i XVIII, ubicada en un lloc idoni per rebre els avisos d'atacs pirates des de la torre de Sant Sebastià de la Guarda i enllaçant amb el castell de Begur. Així ho va explicar al Supermatí Sandra Bisba.
Aquests dos punts, Castell de Begur i Sant Sebastià de la Guarda, eren importantíssims perquè controlaven una important part de mar, no? O sigui, el castell de Begur, doncs, té aquesta visió cap a nord, cap a Roses, i per tant podies veure, doncs, a venir aquestes galeres pirates de lluny, val? Però això, aquesta visibilitat no la tenia Palafrugell, per tant necessitava l'avís de la, del castell de Begur, no?
Parlem d'una època que és quan hi ha més albiraments pirates. Segons algunes cròniques, n'hi havia 3 cada mes, de manera que calia prevenir i estar preparat. Per això, des d'una torre a una altra es feien senyals de fum o de foc segons si era de dia o de nit. És un conjunt format per una torre de planta circular i una casa de planta rectangular que es conserva en un estat ruïnós i que presenta grans esquerdes. La torre té una porta d'arc de mig punt i a l'interior es conserva una volta semiesfèrica de pedra. La casa és de planta baixa i un pis amb totes les obertures de forma rectangular. A més, el parament és de pedres sense treballar lligades amb morter. El seu nivell 1 de protecció del bé cultural d'interès nacional requereix que sigui mantingut íntegrament i que cal restaurar-lo.
Un nivell 1 de protecció vol dir protecció integral, que m'agradaria llegir-vos què vol dir protecció integral, perquè veiem que no estem complint el que hauríem de fer. No? Diu, comprèn aquells edificis de caràcter singular i d'un gran valor arquitectònic, històric i artístic, un gran valor, els quals, amb independència del seu estat de conservació, s'han de mantenir íntegrament. El tipus d'intervenció a aplicar serà la restauració.
Ja explica que s'han publicat unes subvencions per obres a immobles bé cultural d'interès nacional i béns culturals d'interès local per restaurar aquests edificis i que es poden executar fins l'any 2024. Bisbe considera que és un lloc fantàstic per fer berenars, per anar a veure les vistes, per passejar i conèixer la història, però ara està deixat i brut.
8:38. La Fundació Ernest Morató va inaugurar una placa i una escultura al mestre i compositor de l'havanera La Gavina, Frederic Cirés Puig, als jardins de la plaça de Camp d'en Prats. L'acte va tenir lloc l'1 de novembre a les 12 del migdia. Ferran.
L'esdeveniment va comptar amb les intervencions de Joan Vigues, alcalde de Palafrugell, i de l'advocat i patró de la Fundació, Salvador Alsius. A més de la música de la coral Mestre Cirés, dirigida per Fèlix Pérez i del grup Orbó. La presentació va anar a càrrec del patró de la Fundació i comunicador, Francesc Sánchez Carcassés. La Fundació Ernest Morató organitza activitats durant la jornada de Tots Sants per la seva importància en el món de l'havanera. L'any passat es va inaugurar la placa d'homenatge a Càstor Pérez. La rellevància es deu al fet que fa gairebé 60 anys que es presenta el llibre Calella de Palafrugell i les Havaneres, amb una cantada, l'embrió de la futura cantada de Calella. Ho va explicar el president de la Fundació, Enric Frigola.
Feta per quatre aficionats en aquella època, no? Però de tot allò va esdevenir la cantada oficial de Calella de Palafrugell. I tot això va passar un dia de Tots Sants.
Frederic Cirés, nascut a Begur, però palafrugellenc d'adopció, va morir fa 51 anys. Cirés va compondre poques havaneres, malgrat això va ser l'autor de més d'una cinquantena de sardanes. Per aquest motiu també van ser presents a l'acte. Una de les seves havaneres més conegudes és La Gavina, originalment en castellà i traduïda poc després al català. Aquesta peça ha estat interpretada per nombrosos artistes com Marina Rossell.
Vam tenir un cantant que es deia Lluís Edes, que dissortadament va morir, que va ser un dels primers que va gravar Gaviota. Després el mateix mestre Cirés va fer la lletra en català, es va cantar en català, i la gran popularitat d'aquesta manera li va venir quan la Marina Rossell la va enregistrar ja fa molts anys.
Cirés va ser un personatge clau per expandir les havaneres de les tavernes a escenaris d'arreu del país. Per aquest motiu es va recordar la seva figura amb l'escultura del palafrugellenc Carles Reig i la placa als jardins del Camp d'en Prats.
I projecten 2 documentals per celebrar el Dia del Patrimoni Audiovisual a Palamós. En aquesta activitat organitzada pel Servei d'Arxiu Municipal de Palamós, els protagonistes van ser el mossèn Gubercín Vilagran i el Palamós dels anys 1962 i 1967, Maria Alzina.
Aquest diumenge 30 d'octubre, el Teatre La Gorga de Palamós ha celebrat el Dia del Patrimoni Audiovisual projectant 2 documentals relacionats amb la història i el passat de Palamós. En aquesta activitat, organitzada pel Servei d'Arxiu Municipal de Palamós, els protagonistes van ser el mossèn Gumercín Vilagran i el Palamós dels anys 1962 al 1977. El primer dels documentals que es va estrenar al teatre és sobre mossèn Gumercín Vilagran. S'ha fet amb imatges provinents del seu fons i enregistraments de la seva activitat a Palamós. Vilagran va néixer a Vinyonet de Puigventós l'any 1913 i es va fer càrrec de la parròquia de Santa Eugènia de Vilaromà a Sant Joan de Palamós entre el 1967 i el 2000. L'any 1988 va ser nomenat fill adoptiu del municipi. Al gener d'aquest any, la família del mossèn va cedir el seu fons documental a l'Ajuntament. Un fons que recull material d'entre els anys 1941 i el 2014 i en el qual hi ha uns 500 documents. El segon dels documentals que es va projectar en motiu del Dia del Patrimoni Audiovisual va ser Platja Neo Festes i Teatre Palamós 1962-1977. És un muntatge de tres pel·lícules amateurs enregistrades per Vicenç Prats Veguer, que comprenen entre els anys 1962 i 1977. Les imatges d'Alfons Prats mostren el Palamós d'aquella època, fins als primers anys de la transició democràtica. L'acte també va comptar amb música interpretada pel pianista i compositor Ferran Aran, qui la va crear específicament per l'ocasió.
3 minuts i 3 quarts de 9. L'any 2021, el Consell Comarcal del Baix Empordà va agafar el relleu a l'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà com a organitzador amb la voluntat d'implicar a tots els ajuntaments de la comarca per enaltir el premi sent una raó de cohesió territorial i de pertinença a la nostra comarca. Ara, el Consell Comarcal vol presentar el premi a Barcelona.
Serà aquest dijous 3 de novembre a la llibreria Ona de la capital per engrescar possibles participants. A banda, també es presentaran les 5 darreres edicions guanyadores amb la presència dels autors premiats. Diferents representants polítics d'ajuntaments de la comarca, representació de l'editorial Brau, el comissari del premi i membres del jurat també hi seran presents. El Premi Empordà de Novel·la és l'únic que porta el nom d'una demarcació de Catalunya i és el més ben dotat econòmicament, amb 7.000 euros. L'obra guanyadora també contempla la seva edició. El Consell Comarcal ha trobat la implicació de tots els ajuntaments de la comarca per treballar amb uns objectius comuns, establint complicitats per tal que el premi acabi sent un referent comarcal. Actualment, els 36 ajuntaments de la comarca col·laboren en la seva implementació, difusió i col·laboració. Durant aquestes edicions, els professionals que han format part del jurat han estat persones relacionades amb el món de l'escriptura i les lletres, persones que estan al capdavant de llibreries de la comarca i els guanyadors també de les anteriors edicions del premi. Tots han estat coordinats pel comissari del premi, el senyor Jordi Imaz. En aquestes 5 edicions, les novel·les guanyadores han estat Sang Blava, de Josep Pastells, El que portem a dins, de Blai Manté, La mort del rei Gaspar, de Josep Maria Hernández, El perfum del presseguer, de Brauli de Gascón i Tot passa dues vegades, de Vilà Francesc.
I acabem ja amb l'informatiu. L'agrupació fotogràfica i cinematogràfica de Sant Feliu presenta dos documentals d'Anna Vicenç que reten un homenatge a Toni Ferrer i Jaume Provençal, Eugènia.
Serà el divendres 4 de novembre a les 7 de la tarda a la Sala Abat Panyelles del Monestir. Es tracta de Els ninots animats d'en Toni Ferrer i de la plaça d'en Jaume, aquest darrer en commemoració del 20è aniversari de la mort de Jaume Provençal. Els treballs seran presentats per Alfons Hereu, cineasta ganxó i membre de la FIC, el periodista i biògraf de Jaume Provençal, Josep Andújar i la pròpia Anna Vicenç. A l'acte hi assistirà l'alcalde, Carles Motes, i l'activitat és amb accés lliure i té aforament limitat.
Gràcies, Eugènia. Una pausa i tornem de seguida.
Another one busts the dust. Ow! Another one busts the dust. Hey, hey! Another one busts the dust. Hey!
I com cada dimecres ja tenim amb nosaltres en Martí Seguer, que és el nostre expert en tecnologia. Què tal, Martí? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com ha anat aquest pont?
Bé, molt bé. Sempre va bé. Un dia de festa així entre mig de setmana.
Sí?
Sempre...
Has fet pont o has fet festa només dimarts?
He fet festa dimarts.
Bueno, ja,
sí.
Ja és
no,
molt.
Dilluns vaig treballar.
Jo també, jo
com
també,
que,
però també
saps uns dies. N'he volgut abusar del tema.
Ben fet. Doncs avui començarem parlant per aquest problema que van tenir milers d'usuaris a Instagram, on van perdre el control sobre el seu compte.
Doncs sí, milers d'usuaris a tot el món van denunciar que no podien iniciar sessió o van rebre avisos que se'ls havia suspès el compte per infringir alguna norma. Uh-huh. Això va passar dilluns al migdia i alguns no podien iniciar sessió en el compte perquè havia desaparegut i d'altres anaven perdent usuaris i seguidors i també es va reportar una... Després de tot aquest rebombori també es va reportar com una caiguda massiva de la xarxa social.
Uh-huh.
Durant el mateix dilluns, però a poc a poc es van anar recuperant els comptes cancel·lats, bloquejats, i tot va tornar a funcionar més o menys com estava funcionant.
Uh-huh.
I els usuaris que havien perdut aquests seguidors doncs també els van anar recuperant.
Hi ha moltes teories, no?, sobre això.
Sí, hi ha teories i no n'hi ha cap d'oficial.
No ens pots portar la veritat oficial d'Instagram.
No, perquè no hi ha un... Simplement l'empresa només es dedica a dir... Ei, ja està tot funcionant.
I ja està.
Cap problema.
No? I ja funciona, sí. I saben que la gent sí. Simplement vol que el seu compte funcioni, sí. I llavors tampoc acabarà preguntant més. Jo una de les coses que vaig sentir, que hi trobava força sentit, era el fet que estaven intentant eliminar els bots. Els bots que,
sí.
que en comptes, sobretot comercials, comenten moltíssim, no? Bueno, hi ha bots de tot tipus, eh?
Sí.
D'Instagramers, o hi ha bots més dedicats cap a la pornografia, fins i tot.
Sí, el que està clar és que no ho van fer massa bé, o no van provar, o alguna cosa va passar. I també coincideix, a part d'això que comentes, que també van actualitzar l'aplicació de l'iOS. Coincidia que va ser aquell mateix dia.
Val.
I també coincidia que s'havia actualitzat feia pocs dies la interfície web de l'aplicació d'Instagram Blau, o sigui, la versió, no Val. La versió d'aplicació, sinó la versió que podem veure a través d'un navegador.
És a dir, que pot anar relacionat,
sí.
No?
També pot ser que hi hagués hagut algun intent de hackeig o alguna cosa.
Uh-huh.
Clar, quan crees una nova aplicació, bueno, quan modifiques l'aplicació origen o la modifiques molt, doncs pot passar que passin aquestes coses. Uh-huh. Vull dir que...
En qualsevol cas, entenem que la majoria de perfils que no s'havien d'eliminar, no? Que,
sí.
que eren perfils reals de gent que
moltíssims, gent moltíssim. Propera a nosaltres, no sé, jo en conec dos o tres que els hi va passar, que
sí.
són gent que publiquen
sí, sí, sí.
poc.
Algun de Ràdio Capital fins
sí.
i tot,
sí, sí,
vam veure pel grup. I bé, doncs se suposa que ja ho estan arreglant, ja s'està tornant a la normalitat, no?, en aquest sentit.
Espero que sí. Bueno, de fet, els que coneixia que havien perdut la compte, el mateix dia la van recuperar, vull dir que deuen haver tornat enrere, allò típic de m'he equivocat, espera't, deixa'm anar un dia enrere i deixar tot com estava i ja ho mirarem.
I no és el primer incident d'aquests últims dies de Meta, no?
Exacte, Meta, que és la companyia que forma part Facebook i també WhatsApp i Instagram, doncs la setmana passada també va patir una incidència important amb WhatsApp que va deixar una bona estona del matí també inoperativa l'aplicació. Vull dir que...
Doncs porten una bona setmana.
Porten una bona setmana, una bona ratxa, sí, sí.
La reflexió que penso que fa molta gent és que per molt que els hi vagin caient les aplicacions, nosaltres seguim igual amb la necessitat aquesta de ostres, doncs necessito Instagram, necessito el WhatsApp, no? L'altre dia que havia caigut i deia, ostres, és que ara com ens comuniquem? Clar, potser...
Sí, clar, és una estona, no et dona com per dir, hòstia, anem a canviar d'aplicació, potser, però sí, aquestes coses passen cada vegada més i clar, al ser l'aplicació més important de missatgeria, doncs és atacada també i tenen els seus problemes, clar. I les seves històries.
Clar. I ens fa veure també aquesta dependència, no?
Total.
A l'hora de comunicar-nos, però fins i tot de treballar. En molts casos també la gent treballa des de WhatsApp i ostres, o des d'Instagram, no? Perquè hi ha molta gent que al final el seu negoci també el té Instagram, llavors no poder accedir-hi o que hi hagi qualsevol problema, és que són pèrdues econòmiques al final.
Sí.
Depenem
molt i...
De tot això.
Hem de ser conscients que... Bueno, és una aplicació que té aquestes coses.
Exacte.
Ser líder té aquestes coses que també...
No és infal·lible.
Et bombardeixen, tens bons amics.
Totalment. Canviem de tema, però no de xarxes, no de xarxes socials, no les deixem de banda, perquè Twitter vol cobrar pel distintiu verificat, això és cert?
Doncs sí, això sembla. Un cop enllestida la compra de Twitter per part d'Elon Musk, que va ser aquesta setmana, es va consolidar aquesta setmana, comencem a veure que els primers canvis, i un dels grans moviments que preveu el magnat és redissenyar la subscripció de pagament de la plataforma, el Twitter Blue, que se'n diu, que vol fer servir com una mesura per verificar la identitat real de les persones i combatre els bots, també. En aquesta línia, la quota passaria dels $4.99 als $8.99, tot i que hi van haver-hi rumors que deien que serien 20. Dins d'aquest servei s'inclouria l'actual sistema de verificació, que recordem que és gratis ara mateix.
Per... Clar, això t'anava a preguntar, perquè els $4.99 actuals...
Sí, això és una subscripció que permet, doncs, guardar tuits, bueno...
Val, fer
com organitzar més el timeline, no? És dedicat a empreses i organitzacions que vulguin tenir un valor afegit.
Però no va estrictament lligat al distintiu.
No, no, però hi anirà. Tot indica que anirà cap aquí la cosa. Aquest distintiu verificat ara el tenia o el podien demanar governs, agències de comunicació, entitats, empreses, i s'havia d'emplenar, doncs, un formulari bastant extens com perquè et validessin i siguessis això, un compte verificat.
I per la gent que no està potser tan familiaritzada amb Twitter, per què serveix aquest distintiu?
Bé, aquest distintiu serveix una mica per donar valor de que allò és autèntic, de que la compte efectivament és qui diu ser, i per verificar això necessites complir alguns passos que alguns seguidors et reconeguin com que sí que és veritat que allò és així. Bueno, és
que hi hagi una oficialitat.
Sí, és com un distintiu de dir això és de veritat i la informació que aquí es dona és de qui diu que és. Sí, sí, ho verifica. Què més? Doncs per coses que s'han filtrat, el Twitter Blue és una subscripció de pagament que la plataforma va llançar el 2021 i, com et deia abans, els usuaris poden desfer tuits, enviar-los, corregir-los, organitzar els tuits en carpetes o personalitzar els seus comptes a canvi d'aquesta quota mensual que ara era de $4.99, i tot fa pensar que ara per ara el servei està disponible a Canadà, Austràlia, els Estats Units i Nova Zelanda, però la idea d'Elon Musk és refer aquesta subscripció de dalt a baix, incrementar el seu cost fins als $8.99 i integrar-hi tot això, tot el sistema de verificat. Per tant, si algú vol, sembla ser que qui no pagui, doncs perdrà aquest verificat. Bueno, la cosa és monetitzar
totalment
el tema.
Total, primer és fer-nos veure que això ja és la normalitat i després per aquesta normalitat, no? Anem monetitzant com parlàvem la setmana passada de YouTube, no? Per exemple, o plataformes que...
Tothom vol ser-hi, vull dir, tothom vol monetitzar els costos de la llum i d'allò on s'allotja tot això. Han pujat i I es fa notar, es fa notar.
Totalment.
Tothom vol apretar.
I al final són plataformes que ja han entrat a la nostra vida quotidiana,
sí.
I un cop han entrat, doncs,
exacte,
hi veus tanta necessitat de tenir-la. Que...
Clar, t'acostumes i després...
Sí, sí, després te la foten. I anem amb l'últim tema. Parlem ara de tenir una casa domòtica. Val la pena? Primer de tot, una casa domòtica, exactament què seria?
Bé, és una casa que per algun mètode doncs pots controlar alguna cosa de la casa a distància.
Uh-huh.
Seria. I diràs, ostres, pues no, la meva casa no és domòtica. Bueno, vaig explicar-te.
Anem-ho a veure.
I veuràs que potser alguna cosa sí que és domòtica a casa teva. Comencem, l'estalvi, coses, avantatges que pot tenir una casa domòtica, doncs mira, l'estalvi energètic, mitjançant, uh-huh, per exemple, endolls intel·ligents, podem engegar o parar dispositius en remot i sense haver-los de deixar sempre engegats, per exemple. Un exemple d'això seria, doncs, una estufa, un llum, una cosa que pots, uh-huh, engegar i parar a distància, val? Què més? Comoditat. Et permet reduir les tasques domèstiques i el més comú serien els aparells de netejar el terra, per exemple.
Uh-huh.
El robot de cuina, l'assistent virtual o per exemple, una aspiradora, no? Que la podem engegar a distància.
Com la Rumba, no?
Sí,
és a dir,
Rumba,
jo per exemple, jo tinc la Rumba, no tinc res més, però per tant ja tinc una casa domòtica,
ja
no?
Ja tens alguna cosa domòtic, sí.
Uh-huh.
Seguretat, doncs mira, amb un sistema de seguretat podem controlar els accessos indeguts al nostre habitatge i, per exemple, des d'una càmera que la podem veure des d'una aplicació que ens avisarà quan detecti moviment, fins a un sistema de videovigilància del més complet possible amb sensors i mil i una coses.
I la pregunta és que hem d'anar acabant ja, pregunta és, val la pena?
Home, jo crec que sí. Jo crec que sí que val la pena. Home, poder controlar certes coses de casa teva a distància, doncs jo que tinc algunes coses controlades, realment ho trobo útil, sí.
És una millora en la qualitat de vida, no? Al final,
sí,
és una,
sí,
millora més de... Per exemple, poder engegar la calefacció a distància abans d'arribar a casa.
Jo, per,
no?,
exemple, engego la calefacció, es posa unes llums a una determinada hora, controlo l'humitat, inclús, puc engegar el desmodificador a distància. I, bueno, sí.
Martí, moltes gràcies, ens veiem la setmana que ve. No, diria que ens en anem d'aquí uns certs dies.
Bueno, deixaré alguna cosa gravat.
Doncs fem-ho així. Moltes gràcies, Martí.
Molt bé, adéu, bon dia.
I anem a sentir l'última previsió meteorològica amb l'Obert Aparició.
El temps d'avui serà majoritàriament assolellat amb algun núvol prim poc important i amplitud tèrmica notable. L'ambient fresc del matí, amb 11 graus de mínima, contrastarà amb els gairebé 24 de màxima. Demà, sobretot al final del dia, increment de la nuvolositat amb el pas d'un front entre el dijous a la nit i divendres. La jornada divendres i dissabte notarem una baixada notable de temperatura.